Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
Una noia de 21 anys torna cap a casa seva de matinada. És dissabte, 23 d'agost del 1997, i fa molta xafogor. Viu a l'Hospitalet de Llobregat, en un edifici que té una zona enjardinada. Quan està a punt d'arribar al portal, nota una presència darrere seu. Es gira i veu un home alt i prim. Porta gorra i la cara tapada. L'home li posa una navalla al coll, la tomba a terra i l'obliga a fer-li una fel·lació. Dos mesos després, es repeteixen els fets. Ara a Barcelona. El dimarts 14 d'octubre a la nit, un individu de les mateixes característiques ataca una jove de 21 anys quan entra al bloc on viu. L'amenaça amb una arma blanca, l'arrossega fins a l'ascensor i l'obliga a practicar-li sexe oral. Al cap de 15 dies, una altra noia de 20 anys pateix un atac similar. Tres agressions i un mateix patró. La policia sospita que hi ha un violador en sèrie.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Un home agredeix sexualment noies joves en portals i ascensors. Ho fa de nit, a punta de navalla i amb la cara tapada. Identificar-lo és molt complicat i detenir-lo encara més. La policia està desbordada perquè actua per tot Barcelona. El pànic s'estén. La casualitat, un excés de confiança i la intuïció i valentia de dues dones seran claus per atrapar-lo. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Com més escolto aquesta cançó, més m'agrada. L'estiu de 1997 va ser especialment càlid. A Barcelona, les temperatures màximes es van enfilar fins als 33 graus i hi va haver moltes nits tropicals, al voltant dels 26 graus al centre de la ciutat. A finals d'agost d'aquell any, la premsa recollia les mobilitzacions dels veïns de Sarrià per intentar aturar la demolició del que aleshores era el Camp de l'Espanyol, unes instal·lacions amb 74 anys d'història.
Hierro hasta la bandera en Sarrià como ya es habitual en los encuentros de máxima rivalidad regional. Otra vez el Espanyol y el Barcelona van a competir en partido de liga que dirigió el colegiado señor Sánchez Ríos.
Coincidint amb aquelles protestes, a la comissaria de policia de Via Laietana reben la denúncia d'una agressió sexual. Se'n fa càrrec el Servicio de Atención a la Mujer, el SAM. Hola, Mercè Folch.
Hola, Carles.
Explica'ns què és el SAM, sisplau.
És un servei de la Policia Nacional creat l'any 1986 juntament amb el GRUME, el grup dedicat a la protecció de menors. En aquell moment era el centre de referència en el tractament de delictes sexuals. Anys més tard, aquests dos projectes van quedar inclosos dins el Servei d'Atenció a la Família, el SAF, i després d'un temps aquest servei es va convertir en l'UFAM, acrònim d'Unitats de Família i Dona. Avui dia aquestes unitats es troben a totes les comissaries provincials d'Espanya, excepte a Catalunya i al País Basc, on les competències de seguretat són responsabilitat dels Mossos i l'Ertzaintza.
Aparte de lo que era la denuncia en sí, dentro del Servicio de Atención a la Mujer, había un asesoramiento sobre todo en materia penal, que había un bufete de abogados que llevaba la acusación particular, estos a la vez tenían sus propios psicólogos, y a la víctima pues le daban el trato que en ese momento necesitaba gradualmente en su situación de vulnerabilidad. En el servicio de atención a la mujer eren todo mujeres.
Aquest que sentiu és l'inspector Simón Segura, un gat vell del cos de la policia, que ja hem sentit en aquest programa, i amb una àmplia experiència en casos d'atracaments i en delictes contra la llibertat sexual.
Quan una persona era agredida sexualment, s'interponia la denúncia en el servicio de atención a la mujer. Y posteriormente, una vez realizado y demás, se nos pasaba a nosotros, que éramos los encargados de la investigación.
L'agressió sexual que s'ha denunciat al Servici d'Atenció a la Mujer ha passat a l'Hospitalet de Llobregat a 2:45 de la matinada del dissabte 23 d'agost. La víctima és una noia de 21 anys. Un individu l'ha atacat als jardins de l'edifici on viu abans que pogués arribar al portal. A punta de navalla l'ha tombat a terra i l'ha obligat a fer-li sexe oral. Ha descrit l'agressor com un home alt i prim, però no ha pogut donar més detalls perquè anava amb gorra i la cara tapada. La policia comença a investigar els fets com un cas puntual.
Passen els mesos. Som a l'octubre del 1997, una data important per als lectors de premsa en català. El periòdico arriba als quioscos amb l'edició catalana.
Hi ha dues edicions en català i dues edicions en castellà, diferenciades en el temps, però cada una ha de ser equivalent a la seva edició en l'altra llengua. Tot això és un procés de control molt complicat, que bàsicament són moltes hores de feina.
Aquest que escoltàvem era el Rafael Nadal. A la comissaria de Via Laietana arriba una segona denúncia per violació.
Sobre les 21:45 del dia 14 d'octubre de 1997, abordó a la víctima, nacida en 1976, en un edificio de Barcelona, la arrastró hasta el cuarto de ascensores y, amedrentándola con una navaja, la tumbó al suelo y le exigió que le hiciera una felación, que la mujer efectuó.
L'inspector Simón Segura analitza les característiques de la segona agressió sexual. La víctima és una noia jove, com la primera, i l'atac té les mateixes característiques que el del mes d'agost. L'únic que canvia és el dia i l'hora dels fets. L'agressor, que també porta la cara tapada, ha actuat un dimarts, dia feiner, abans de les 10 de la nit. Dues setmanes després, també un dimarts, es comet una tercera agressió.
Sobre las 21:15 del día 28 de octubre, abordó a la joven, nacida en 1975, en el ascensor de un edificio de Barcelona y, amedrentándola con una navaja, le exigió que le hiciera una felación, que la mujer efectuó.
Violacions que segueixen un mateix patró. L'inspector Segura té molt clar a què s'enfronten.
Posteriormente, y durante 3 o 4 meses, hubieron una serie de hechos similares. Entonces, nosotros ya partimos de la base y con la información que teníamos que nos enfrentábamos a un violador en serie.
L'objectiu principal dels investigadors és descobrir la identitat de l'agressor.
Cuando empezamos en un primer momento fue dificultosa la identificación porque entraba o bien con bufandas o bien con bragas que le tapaban el rostro o bien con gorra.
L'inspector Simón Segura analitza les descripcions que les víctimes han fet del violador.
Una persona fría, temerosa, con gestos de superioridad mediante violencia. O sea, le decían como una persona apocada, pero con una violencia extrema, que le vuelvo a repetir, que cuando se le hacía frente, cogía y se iba. Escribían con una persona de 1,75, alto, delgado, joven, posiblemente decía que podía tener una tonalidad de los ojos bien azules o bien grises.
Determinar el color dels ulls de l'agressor és més complicat perquè, a banda d'anar amb la cara tapada, obliga les dones a tenir-los tancats, tal com va recollir el diari ABC.
Las mujeres coinciden en describirle como un joven de aspecto limpio que utilizaba una navaja de dimensión mediana y que las amenazaba con frases del tipo «estate quieta, si chillas te mato». Además, las obligaba a cerrar los ojos para que no pudieran verle la cara.
Una de las víctimas lo va a explicar a la Sexta.
Y me puso una navaja en el cuello y me dijo «como chillas te mato, como chillas te mato». Claro, yo pego un grito enseguida que me tiro al suelo.
Amb el relat que fan les víctimes, la policia científica comença a treballar en un retrat robot. Els investigadors saben que és molt important identificar-lo, però també es fixen en la manera com actua i en quines franges horàries.
Siempre actuaba los fines de semana en una franja horària entre las 9 y las 3 de la mañana. Y había otra franja horaria de días normales que estaba entre las 9 de la noche y las 12:30 a la 1. ¿Cuál era su modus operandi? Pues ir detrás de las mujeres, aprovechaba que se metiera en la portería o bien en el ascensor, intimidaba con un cuchillo y una navaja, y entonces obligaba a las mujeres a que le practicara y consumó la violación bucal, siendo acompañada en otras ocasiones con penetración tanto vaginal como anal. Esta persona, cuando alguna de las víctimas se resistía o bien gritaba, lo dejaba todo y salía corriendo. O sea, que para nosotros fue, de un primer momento, muy difícil su identificación.
Sobre la zona d'actuació, recordem que ha agredit una noia a l'Hospitalet de Llobregat i dues a Barcelona.
Crims.
Al Servicio de Atención a la Mujer de la Policía Nacional arriben més denúncies d'agressions sexuals comeses possiblement per la mateixa persona, un violador en sèrie que de moment la policia no ha pogut identificar.
El diumenge 30 de novembre a les 11 de la nit, una noia de 21 anys és atacada al portal de casa seva a Barcelona.
Cogiéndola por la espalda la arrojó al suelo. Seguidamente le exhibió una navaja diciéndole que si gritaba la mataría, para a continuación bajarse la cremallera del pantalón y llamarla Virginia. Al decirle a la mujer que este no era su nombre, el varón abandonó el lugar a la carrera.
Mai es va saber per què li va dir Virginia. La noia va cridar i davant la possibilitat de ser descobert, el violador va fugir del lloc dels fets com ja havia fet en altres atacs. Dues setmanes més tard, el 14 de desembre, a un quart de quatre de la matinada, es produeix una altra violació. En aquesta ocasió, l'agressor ha actuat a Montcada i Reixac.
Totes les violacions tenen les mateixes característiques pel que fa al mètode i al perfil de les víctimes, noies de poc més de 20 anys. L'agressor ataca en caps de setmana entre les 9 del vespre i les 3 de la matinada i en dies feiners de les 9 del vespre a la 1 de la matinada. És jove, prim, d'1,75 m d'alçada i que podria tenir els ulls clars. L'inspector Segura i els seus agents marquen en un mapa els barris on ha actuat el violador en sèrie. A banda de l'Hospitalet i de Montcada i Reixac, l'agressor es mou per una àrea molt àmplia.
El radio de acción de este individuo era sobre todo el barrio de San Martín de Provenzal, o sea, el distrito de San Martín de Provenzal, tocando parte de San Andrés, y tenemos conocimiento de Horta Guinardó también. O sea, que estamos hablando de la franja, de la zona de Gloria Serclot hasta el Hipercor, la zona baja de San Martín de Avenida, que era la zona de la Avenida, y hacia arriba, hacia la zona de Campo de la Arpa, Guinardó y todo aquello.
Ha passat molt temps i l'inspector refereix al districte de Sant Martí, no al de Sant Martí de Provençals, perquè aquest és un dels 10 barris que formen part del districte. Es tracta d'una extensió molt gran.
Avui dia hi viuen unes 240.000 persones. Té una superfície de més de 1.000 hectàrees. Tot això el converteix en el quart districte de Barcelona en extensió i el segon en població.
Els investigadors tenen clar que tornarà a actuar i no poden perdre temps. Munten equips de vigilància permanent als barris on hi ha hagut les agressions. Són conscients de la dificultat d'aquesta operativa perquè l'àrea que s'ha de controlar abasta més de 10 quilòmetres quadrats.
Establecimos, pues obviamente, unos dispositivos, hicimos muestreo fotográfico, siempre con los modus operandi y las costumbres. También nos ayudó que en alguno de los casos, durante la investigación, pudimos recoger muestras de ADN y se sacó el perfil genético.
El perfil genètic serà important quan la policia pugui detenir l'agressor, fer-li les proves d'ADN i comparar-lo amb les restes biològiques que han trobat a les víctimes. Però, de moment, el violador que agredeix noies joves en portals i ascensors no està identificat i les patrulles de policia busquen gairebé a cegues.
Eran de vehículos de paisano y también motocicletas, sobre todo, pero todo siempre con gente de paisano, independientemente que estaban las patrullas uniformadas del distrito, donde ya tenían las órdenes precisas de identificar a aquellas personas que dieran el perfil que estaban buscando.
La presència d'un violador en sèrie a Barcelona ha creat alarma social.
Que nosotros teníamos que erradicar esa alarma, porque había una alarma entre, sobre todo entre las mujeres, y es nuestra obligación como policías, pues entre todo, pues tener que erradicar eso lo antes posible.
Han passat pràcticament 5 mesos des que la policia va rebre la primera denúncia d'una agressió sexual. Som al gener de 1998. L'inspector Simon Segura i el seu equip continuen treballant sense èxit per identificar i detenir el violador en sèrie que actua en diversos barris de Barcelona, sobretot al districte de Sant Martí. Els equips de vigilància desplegats en aquesta zona no aconsegueixen resultats. No hi ha pistes. Només la descripció que han donat les víctimes i que ha permès a la policia científica treballar en un retrat robot. Durant 2 mesos, sembla que hi ha una treva. A la comissaria de Via Laietana no han registrat més denúncies. Però que no es denunciï una violació no vol dir que no s'hagi produït. Denunciar una agressió sexual mai és fàcil. I al cap de 2 mesos hi va tornar.
Obviamente, cada vez que en franjas horarias o en días o en meses no hacía nada, pues dije, bueno, pues, pero que claro, es que volvía otra vez. Entonces, volvía otra vez con el mismo procedimiento. Dispositivos y esto, claro.
Sobre las 7 horas del día 8 de marzo de 1998, abordó a una joven nacida en 1972 en el portal de un edificio de Barcelona y amedrentándola con un cuchillo la penetró vaginalmente y luego le exigió que le efectuara una felación, lo que realizó la mujer, la cual, a consecuencia de lo anterior, sufrió equimosis y estrés postraumático.
El 8 de marzo del 98 era diumenge. Gairebé 3 setmanes després, el violador tornarà a actuar. Ara, en dimecres, també a Barcelona. Alguna de les víctimes aporten una dada important per als investigadors. Han vist com l'agressor primer les havia seguit amb un Seat Ibiza de color blanc.
Obviamente, si fuese a día de hoy que hay cámaras por todos lados, pues entonces nos hubiera facilitado bastante la labor. Nosotros nos movíamos con las únicas imágenes que podíamos recoger de los cajeros, las de los bancos y las de alguna empresa. Por ejemplo, si estamos hablando de una calle que sabemos que en un semáforo hay una cámara y sabemos que el vehículo que conduce ese supuesto agresor ha pasado por ahí, pues en una franja horaria se recogen todas esas matrículas y se cotejan todas esas matrículas para ver si tenemos al malo.
Però al malo no l'agafen de cap manera i les denúncies s'acumulen. Atrapar-lo és un dels objectius principals de la prefectura de Via Laietana. El mes d'abril del 98 es registren fins a 3 violacions de les mateixes característiques. Qui és aquest violador en sèrie? Per què la policia té tantes dificultats per atrapar-lo? Com és possible que no hagi comès cap error en tots aquests mesos? Aviat la situació començarà a canviar.
Hay un cambio en la forma actual. El cambio nosotros lo notamos cuando ya va confiado y ya queda descubierta.
I va confiat perquè durant pràcticament 8 mesos ha violat impunement.
Las franjas horarias siempre son las mismas. En los fines de semana son unas y durante los días laborales otras. Digo, luego ya empezó a días alternos.
Ara, amb la cara destapada, les víctimes poden aportar més detalls sobre el seu aspecte físic. La policia científica enllesteix el retrat robot del violador que actua en diversos barris de Barcelona. Arribem al mes de maig de 1998.
Crims.
El dia 9 de maig és dissabte. Els diaris d'aquell dia es fan ressò d'un altre atemptat d'ETA a Vitòria contra un subtinent de la Guàrdia Civil i de la mort violenta de 2 jubilats a Cambrils.
També parlen de la 43a edició del Festival d'Eurovisió que s'ha de celebrar aquella mateixa nit a Birmingham, a Anglaterra. Hi participaran 25 països. El representant espanyol serà el cantant basc Mikel Herzog amb la cançó «Què voy a hacer sin ti».
Al vespre, a moltes cases, se sintonitza el primer canal de televisió espanyola per seguir el desenllaç del festival.
La cantant israeliana Dana Internacional guanya Eurovisió amb el tema Diva.
A 9:15 de la nit, a l'Eixample, 2 dones a qui anomenarem Patricia i Laura surten de treballar. És dissabte i han acabat el torn. Totes dues viuen al districte de Sant Martí i decideixen que abans d'anar cap a casa, aquella nit aniran a sopar. Van fins a la zona de l'Avinguda Meridiana amb el carrer Vizcaya.
2 mujeres, las cuales habían salido de trabajar y fueron a cenar y fueron las dos al domicilio porque vivían muy cerca una de otra.
Quan arriben a l'edifici on viu la Patricia, veuen que un cotxe s'atura en una cantonada. Són les 12 de la nit.
Y en su interior había un individuo que casualmente las miraba muy fijamente, muy fijamente, pero sin bajar del coche.
La Patricia y la Laura desconfían.
Se sorprendieron y tomaron unas ciertas medidas porque pensaron que no iba con muy buenas intenciones.
Llavors decideixen que, per seguretat, una cobreixi a l'altra.
Entonces, una de ellas entró en la portería mientras vigilaba a la compañera. Entonces, la compañera que iba andando pasó por detrás del coche y cuando andó unos 10 metros, el individuo salió del coche.
La Patricia és qui entra al portal i la Laura és la que passa per darrere el cotxe.
La compañera, la otra, salió detrás del individuo y ya la que estaba siguiendo el individuo, la que iba por delante, ya estaba recelosa de que estaba escuchando al individuo.
Són 1:15 de la matinada. El individuo és a punt d'atrapar la noia que segueix. Va tan confiat que no s'adona que l'altra, la que havia entrat al portal, el segueix a ell. La confiança se li estroncarà de cop quan sabrà la sorpresa que l'espera.
Entonces se identificaron como policías, le hicieron parar, hizo caso omiso, salió corriendo para el coche, las compañeras salieron detrás de él y procedieron a su detención.
Les agents Patricia i Laura, que van de paisà i treballen en una comissaria de l'Eixample, l'atrapen i l'immobilitzen. Veuen que és un home jove, que no arriba als 30 anys, alt, prim i amb els ulls clars.
¿Cuál fue la sorpresa? De que cuando se le detiene, las características físicas eran idénticas a las que aportaban las víctimas. No con ello, se pidió ayuda y llegaron los vehículos uniformados, los vehículos de paisano, y ya detuvieron a esa persona.
Els investigadors arriben al carrer Biscaya amb l'avinguda Meridiana i revisen el cotxe del detingut, que és de color blanc.
En el cotxe encontramos, aparte de alguna ropa vieja y demás, una mochila que contenía una pistola de balines, de perdigones, dos navajas, un cuchillo, preservativos y toallitas húmedas. Entonces, esto nos dio otro paso y fue otro indicio más que nos daba que podía ser esa persona. Era un ser d'Ibiza.
Per què portava una pistola de perdigons? Les proves d'ADN confirmen que el detingut per les dues agents de paisà és el depredador sexual que durant pràcticament un any ha atemorit les dones de mitja Barcelona i ha portat la policia de corcoll.
Respon al nom de Gregori, té 28 anys i no apareix en cap fitxer de sospitosos. La seva detenció s'ha pogut fer gràcies a aquest retrat robot digitalitzat, fet a partir de les declaracions de les víctimes. Gregori és ara a la presó de forma incondicional. Se li atribueixen 37 agressions sexuals i, de moment, 9 violacions ja es consideren demostrades. Va començar a actuar durant els caps de setmana del gener de l'any passat, intimidant diverses dones amb una arma blanca. Delinquia a qualsevol punt de Barcelona, però preferentment als barris de l'Eixample, Sant Andreu, la Verneda, Horta i el Poblenou. Últimament també cometia violacions entre setmanes, escollint a l'atzar qualsevol víctima d'entre els usuaris del metro, a qui abordava a última hora del vespre en portals d'edificis i fins i tot al mig del carrer.
El diari ABC dona més detalls de la detenció.
Pegadme un tiro. Esta es la frase que pronunció Gregorio Cano Beltrí, de 28 años, el supuesto violador múltiple detenido en Barcelona cuando los agentes le informaron de las 37 agresiones que se le imputan. El joven, que estaba a punto de casarse, asegura no recordar nada. Muchos de los ataques fueron frustrados, ya que el inculpado se daba la fuga si la víctima se resistía.
Ho heu sentit bé. Hem dit que estava a punt de casarse. Y ahora, escolteu qué va a explicar él.
Dejaba a mi novia en casa por la noche y de repente aparecía sudado en el coche. Ya por la mañana no sabía qué hacía allí. Nunca se lo conté a nadie.
Els forenses descarten que Gregorio Cano tingui un trastorn mental o de personalitat i conclouen que aquesta amnèsia és una simulació per intentar rebaixar la condemna. Ja veurem què passarà al judici. Però qui és aquest home de 28 anys que estava a punt de casar-se?
You want it darker.
Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. Amb Carles Porta.
L'any 1998, el periodista de La Vanguardia, Francesc Peyron, cobria les notícies de successos.
Hasta su detención, Gregorio Cano vivía en el domicilio familiar en el barrio de La Verneda. Él es uno de los 5 hijos de un matrimonio marcado por el carácter rígido y autoritario del padre, un policía nacional en la reserva. Gregorio soñaba con ser policía como su padre y 2 de sus hermanos.
El somni de ser policía aviat es va esfumar.
Sus aspiraciones se truncaron cuando dejó inacabado el segundo debut y marchó a Zaragoza para cumplir el servicio militar. Unas dolencias vertebrales propiciaron su licencia a los 6 meses. Su vida laboral empezó a los 17 años con trabajos temporales como ayudante de fotografía o calderería. A los 19 entró de mozo en un almacén, donde permaneció una temporada. Estuvo en paro, desempeñó diversos empleos y en 1997 volvió a ejercer de mozo de almacén.
Més coses de la vida de Gregorio Cano.
En su época de desempleado tomó drogas y abusó del alcohol, pero con 24 años conoció a su novia. Esto propició el alejamiento de su círculo de amistades y el abandono del consumo de sustancias tóxicas. Su vida se redujo a su chica. No tenía amigos, incluso se sentía amenazado por su antiguo grupo de conocidos drogadictos. Fue ese miedo el que propició que en su coche llevara pistola.
El fet de viure a La Verneda i també que hagués agredit en aquella zona li va valer el nom periodístic del violador de La Verneda.
Esto es un mal nombre que se le ha puesto porque, ya digo, él únicamente es que vivía en La Verneda. Sí que hubo alguna agresión en la zona de Verneda, pero ya digo, pero es una zona muy amplia del distrito de San Martín. Estamos hablando de la calle Guipúzcoa, estamos hablando desde, como le he dicho antes, desde Glorias hasta la zona de Hipercor. Y hacia arriba. Pasa que alguien le puso ese nombre y con ese nombre se quedó.
El judici a Gregorio Cano va començar el 6 de novembre de l'any 2000 a l'Audiència de Barcelona. Cano va arribar a la sala emmanillat i custodiat per 2 guàrdies civils. Anava amb la cara pràcticament tapada, només se li veien els ulls. Portava texans i una dessuadora amb la caputxa posada. Aquesta devia ser la imatge que moltes víctimes veien abans de ser agredides. El fiscal va demanar per a l'acusat un total de 177 anys de presó per 17 agressions sexuals, tot i que la policia inicialment n'hi havia atribuït 37. En la primera sessió, Cano ja va confessar. Maria José Varela va ser l'advocada de 4 de les víctimes.
Com que he tingut la desgràcia de representar moltes víctimes, a totes les dels violadors múltiples que hi ha hagut a Barcelona, bueno, és una actitud que quan ja veuen que tenen moltes proves, alguns dels acusats adopten.
L'acusat es va penedir dels fets.
En el judici va tenir una actitud com de que em sento molt apenedit i no pots entendre que les seves actuacions sempre havien sigut una mica com de precipitació també, saps? Com de corrents. És com molts altres violadors múltiples, persones realment complicades que no sé si s'han estudiat suficientment a fons, però que tothom que hi ha tingut un contacte més des del punt de vista de la ciència psicològica, el que acaben dient és que en la base el que hi ha és un rebuig envers a la dona i per això aquesta manca de respecte.
També va demanar perdó.
Pides perdó, Gregorio?
Sí.
Sobre el seu estat mental no hi va haver cap dubte.
En el cas d'aquest violador, així com en la majoria dels violadors múltiples es discuteix la seva salut mental, en aquest no es va discutir. Ni la defensa va plantejar que tingués cap malaltia, ni es va fer cap prova en aquest sentit, es va donar per correcta la seva salut mental.
Gregorio Cano va ser condemnat a 167 anys per 15 agressions sexuals consumades i 2 intents. Va complir 20 anys a la presó de Brians. I per què només 20 anys si el van condemnar a 167? Doncs perquè el violador de La Verneda es va beneficiar de la derogació de la doctrina Parot, igual que altres depredadors sexuals com el boig del xandall.
La doctrina Parot, que deu el seu nom al membre d'ETA, Henri Parot, la va establir al Tribunal Suprem l'any 2006. El tribunal defensava que els beneficis penitenciaris s'havien d'aplicar sobre el total de la pena imposada, en el cas de Gregorio Cano, 167 anys, i no sobre els 20 anys, que són el límit màxim de compliment en aquest cas concret. Això permetia allargar el temps de l'agressor entre reixes.
La fórmula era aplicar els beneficis penitenciaris al total de la pena imposada, no a la que es complia. És a dir, si el condemnaven a 150 anys, doncs els beneficis serien sobre els 150, per tant se li descomptaria a partir d'aquí, no dels 20. Amb la qual cosa, el màxim de compliment seria efectiu.
La filosofia de la doctrina era que no et sortís igual d'irrendible cometre un assassinat o una violació que 20. Henri Parot, condemnat a més de 4.000 anys per 82 assassinats, va ser el primer a qui se li va aplicar aquest sistema de compliment de les penes. Posteriorment, una altra condemnada per terrorisme, Inés del Río, va denunciar l'estat espanyol al Tribunal Europeu de Drets Humans i l'any 2012 a Estrasburg li va donar la raó. Amb la derogació de la doctrina van sortir de la presó més d'una seixantena de terroristes i molts agressors sexuals.
El que sí es va aconseguir amb tot això va ser un debat, i aquest debat va provocar la modificació del Codi Penal i que s'introduís l'article 78, en el qual aquesta fórmula ja era llei, i sent llei, doncs ja era, l'aplicació era indiscutible.
L'advocada Varela va sol·licitar al tribunal que jutjava Gregorio Cano que apliqués per primera vegada a Espanya l'article 78 del Codi Penal, atesa la perillositat del processat, i així ho va fer. L'article 78, igual que feia la doctrina Parot, diu que els beneficis penitenciaris s'han d'aplicar al total de la pena imposada i no a la que es complís. D'aquesta manera, Gregorio Cano hauria de complir íntegrament els 20 anys sense permisos de sortida ni accés a la llibertat condicional.
Ara bé, en aquest article 78 s'inclou un altre punt.
De totes maneres, s'ha de tenir en compte que l'article diu que el jutge de vigilància penitenciària pot això matisar-ho, eh? És a dir, que si es veu que és una persona totalment reinsertada, el jutge de vigilància penitenciària té un marge, per actuar.
Pocs anys abans d'acabar la condemna, va gaudir de permisos penitenciaris perquè la presó va seguir els programes de rehabilitació per a agressors sexuals. Un d'aquests permisos va ser l'any 2015 i el va aprofitar per buscar relacions a través de les xarxes socials.
L'octubre de 2015 es va obrir un compte de Twitter. Al perfil hi va posar una foto seva. Està calb, mira a càmera i el seu posat és seriós. El segueixen 8 persones. Ell en segueix 39, dos dels quals són l'escriptor Quim Monzó i la periodista Anna Pastor. La resta són perfils d'actrius porno i de webs de la mateixa temàtica. Curiosament, també va fer un follow a una feminista mexicana. Twitter va bloquejar dos dels comptes que seguia perquè vulneraven la seva política. L'últim tuit és del 16 de desembre de 2015. El compte de Twitter està inactiu des de fa 5 anys, igual que el de Facebook. En aquesta xarxa social hi llegim que va estudiar a l'Institut Joan d'Àustria de Barcelona. A la foto porta bigoti i somriu lleugerament.
Crims, amb Carles Porta.
Gregorio Cano va sortir de la presó de Cambrians el dijous 3 de maig de 2018 al matí. Anava amb una jaqueta de caputxa de quadres grisos en fons blanc. La caputxa la portava posada i es tapava la boca amb un buf de color verd. Els periodistes l'esperaven a la porta.
En dos bosses d'esport s'hi emporta 20 anys de presó per 15 agressions sexuals i dos intents més. Ho va fer tot en poc més d'un any i també s'hi endú la lliçó apresa en els programes específics de tractament.
El 2018 tenia 47 anys. Institucions penitenciàries va dir que no estava rehabilitat i que tenia un risc alt de reincidència associat principalment al consum de drogues.
En general, el fet de que surti de la presó a l'agressor d'una dona li provoca amb ella una gran inquietud, no? De totes maneres, aquí hi ha la reflexió de que aquest dia ha d'arribar, és a dir, que un moment o altre sortirà de la presó. El que més preocupa és quan surten de la presó amb un informe de no rehabilitació.
Ell mateix va explicar als periodistes que l'esperaven a les portes de Cambrians, que va seguir els tractaments per agressors sexuals amb voluntat de rehabilitar-se. Fins i tot va demanar sotmetre's a la castració química, però li van denegar perquè és una mesura que no serveix per a tothom. Només per als que tenen fantasies sexuals molt intenses i no poden controlar els impulsos.
Los programas que hay contra la gente que ha cometido mi delito son efectivos si uno quiere. Si no quiere, desde luego va a seguir igual.
¿Y usted lo ha logrado?
Yo lo he logrado. Y ahora hay que ver con el tiempo si es efectivo o no és efectiu, ¿vale?
I va tornar a mostrar penediment, igual que va fer quan el van jutjar.
Estoy muy arrepentido. He intentado quitar la vida varias veces, porque no se lo merece nadie lo que yo hice.
La sortida de la presó de Gregorio Cano va generar molta inquietud a la Verneda. Es va dir que s'havia instal·lat a casa dels seus pares i els veïns van sortir al carrer a manifestar-se.
En aquell moment va haver-hi una enorme repercussió mediàtica, inclús hi havia manifestacions al barri de la Verneda i va haver-hi molta alarma social. Realment va ser un moment difícil, i especialment per les víctimes. El que passa és que en principi, i això ho repetim sempre, el que sigui posat en llibertat un violador no vol dir que vagi cap a la víctima que havia tingut. El risc serà igual per qualsevol altra dona, potser amb ella la que menys, perquè seria capaç de reconèixer-lo, no?
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
Hi ha hagut algú que ha dit que el crims, tant de ràdio com de tele, genera por.
Sí, això aquests dies s'està dient, sobretot perquè el pas a la televisió ha estat fulgurant, és un èxit, és un programa que agrada molt, però que al mateix temps això la gent genera por i que a base, a còpia d'escoltar casos esgarrifosos, doncs més d'un i més d'una, sobretot, ha agafat una por que potser prèviament no tenia. Bé, no hi ha cap diferència entre això i pares i mares, quan eduquem els nostres fills, els avisem de perills que ells encara no han vist. Llavors, què hem de fer? Callar aquests perills? I deixar que se'ls trobin? No. Vull dir, són coses que s'han de parlar, que fan mal, que generen por, angoixes socials, però que és més bo, dins de la gravetat, saber-les que amagar-les. I en aquest sentit jo diria a tothom que és una funció gairebé pedagògica, no?, la del crims.
Un dia en donarem unes quantes voltes amb més profunditat. En els últims programes hem parlat del boig del xandall, un sàdic que trobava plaer sexual en la crueltat, i avui del violador de la Verneda. Estem amb l'Adrià Pujol, el nostre antropòleg. Adrià, hi ha alguna explicació antropològica al darrere de la violència contra les dones, en aquest cas sistematitzada, serialitzada?
Sí, hi ha una explicació que podem agafar d'una etnòloga francesa, que es deia Françoise Héritier, que deia la següent cosa. Té una frase molt coneguda dins el gremi de l'antropologia, que és que nosaltres som l'única espècie, l'únic animal que mata les seves femelles, que les elimina. Cosa que no fa cap altre animal, perquè, evidentment, si tu mates l'òrgan reproductor de l'espècie, et carregues l'espècie. Llavors ella mirava d'entendre-ho, i el primer que va trobar, que és el que a mi m'interessa en aquest cas, és que l'inclinació suposadament natural dels homes a exercir la violència contra les dones, de manera sistemàtica i en aquest cas seriada, no és precisament natural. És fruit d'una legitimació cultural, és fruit del patriarcat, de l'heteropatriarcat, de coses que, si vols, podem desgranar a poc, perquè dites així, com a titular...
No, i tant, perquè aquestes paraules com patriarcat i heteropatriarcat, la gent de poble com jo necessitem una miqueta d'anàlisi, també.
És que són paraules molt gruixudes, però que expliquen coses. A veure, la dona sempre ha estat un bé, un objecte d'intercanvi entre homes. En èpoques molt reculades...
Això t'ho has sentit alguna altra vegada. Sí.
Clar, és que en èpoques molt reculades, pares i germans intercanviaven dones del grup per dones d'un grup de fora. I així travaven aliances. Cunyats i sogres eren homes aliats a través de dones. Els pares casaven les filles, els germans casaven les germanes amb homes d'altres tribus. I així creaven aliances de parentiu, que és el que es necessita per no acabar amb una guerra permanent entre tribus. A partir d'aquí les dones esdevenen béns d'intercanvi. Són coses que s'intercanvien els homes, podríem dir que intercanvien els ventres reproductius de les dones, per assegurar el benestar del grup propi i la pau amb el grup del costat. I això acaba presentant-se com a natural, i ho donen per natural tant els homes com les dones. Perquè ens entenguem, una reminiscència d'aquesta manera de veure les dones és quan, a mi em fa gràcia, quan diuen, home, la prostitució, hi ha dones, o la dona és lliure de vendre el seu cos. Dius, perfecte. Diu, però estàs emmascarant el fet que l'home és lliure de comprar-lo? Això és una reminiscència d'aquesta època on la dona és un bé d'intercanvi. Si passem a la violència, aquesta violència no s'exerceix. En el cas d'un violador en sèrie, no s'exerceix com una cosa instintiva o que té una pulsió que no pot dominar. No, s'exerceix perquè és legítim des de sempre. Això està encabit a les foscúries del cervell, de les persones, però ell té dret sobre el que serien ventres reproductors i, per tant, té dret a fecundar-los, a violar-los o a matar-los.
Bueno, destrossar-los, perquè el boig del xandall a pobres dones les desgarrava per baix.
Eliminava, com que els ventres de les dones són propietat dels homes, des d'aquest punt de vista antropològic.
Però això és molt bèstia, això és molt primari, això és, no sé... No...
Ah, noi, és que aquest és el gran problema, que es va instaurar com a institució social, que les dones són propietat dels homes, i és evident que la majoria, bueno, no ho sé, que molts homes no ho pensem, però que no ho pensem no vol dir que no existeixi com a fet.
No, no, és evident, però ara que dius això, que no ho pensem que no existeixi, tu creus que parlant d'aquestes coses fem mal?
Parlant d'aquestes coses...
T'ho dic perquè sí. Hem rebut alguna crítica, poquetes, per sort, de gent que acaba dient que hem normalitzat, que fent aquest tipus de capítols normalitzem la violència, o bé normalitzem la violació, en aquest cas, i vaja, a mi em sembla que estem completament lluny, però no sé, tu com ho analitzes, això?
Perquè és lícit, són queixes lícites, és lícit
tant,
pensar...
Tant, això per descomptat.
A veure, quan un periodista, un antropòleg, el que sigui, constata un fet, no li està donant carta blanca, l'està constatant. I constatar és fer llum. Nosaltres fem llum en un lloc força fosc, que és que la violència contra les dones és una qüestió estructural de la societat, però no de la d'ara, de les de sempre. Llavors fa mal saber-ho o sentir-t'ho dir? Bueno, esclar que fa mal. És horrorós.
Ja, però una cosa és fer mal i una altra és normalitzar. Que fem mal, jo ho entenc perfectament, perquè m'encantaria parlar de lo bonics que són los arbres fruiters a Aitona. Però, bueno, això existeix. Això existeix. És aquí. I com més ho analitzem, probablement més ho entendrem i voldria creure que probablement més es podrà combatre. Però, clar, hi ha gent que això ho interpreta al revés.
I continuo dient que és lícit, però que aquesta gent que ho interpreta al revés hauria de mirar-ho fredament. Quanta més llum hi posem amb el tema de la violència, els assassinats masclistes, o no ho sé, o els abusos a menors, quan més llum hi poses, menys es podran amagar els abusadors. Clar, si això ho anem emmascarant i a base d'eufemismes i de no fer-ne cas i de no tractar-ho, ho anem amagant, llavors sí que persistirà. L'única manera és fer-hi llum, i fer llum és traumàtic, perquè, hòstia, és que mostrem coses que no són... No és agradable acceptar que vivim en un lloc que no és gaire bonic.
No, no, evidentment que no. I com hauríem d'acceptar que ara hi hagi aquesta plaga, aquesta animalada de que graven a les noies que violen?
Sí, això una vegada més, aviam, la funció de gravar-les jo crec que és l'últim graó d'una funció permanent que tenen els caçadors, que és la del trofeu. Llavors, abans de l'existència de les càmeres de fotografia, dels mòbils, etc., doncs es quedaven algun objecte de la víctima. Però la funció és la mateixa, és el trofeu, és la prova, són les banyes de l'animal mort. Això és el que fan els caçadors, no? Es queden al cap, les banyes, i després les exposen al menjador de casa. Doncs una mica aniria per aquí.
Però això al segle XXI?
Home, és que si l'instint o diguem-ne la institució més antiga és quedar-te un trofeu cada vegada que caces, no ha canviat res. El que ha canviat és el mitjà pel qual obtens aquest trofeu, que és la gravació. Que per què serveix? Per ensenyar-la, com les banyes de l'animal caçat. Que penges al menjador per ensenyar-les. Per tant, són aquests vídeos que corren entre els psicòpates, de mireu quin vídeo tinc i tothom disfrutant.
I aquí darrere hi ha instint, hi ha cultura. Això demostra que la nostra societat, en lloc d'evolucionar, involuciona?
Bueno, demostra que som idèntics al que érem fa 30.000 anys. Vull dir, tenim el mateix cervell, per tant no crec que puguem ser ni més evolucionats ni menys. L'únic que demostra és que les coses són culturals, no, això de basar-ho en l'instint emmascara i fins i tot desagreuja una cosa que és cultural i que per tant sí que hi tenim mà per canviar-ho, perquè és cultural. Si fos instintiu ja podríem plegar i cap a casa, perquè els instints es poden domesticar però no es poden canviar, i per tant jo sempre tendeixo a posar-ho més a la cultura i a buscar la raó cultural d'una actitud, sigui un violador en sèrie, sigui un senyor que apunyala les senyores a l'alçada del ventre, etc. I això és cultural, no pot ser instintiu, o no ens hem de permetre el luxe de pensar que és instintiu.
No, no. Hi ha cultures que tractin millor les dones o que no tinguin aquesta condescendència amb les violacions o els assassinats de dones?
No, perquè una vegada més la relació entre homes i dones, desigual i jeràrquica, no té un origen biològic, té un origen cultural. Biològicament som idèntics, perquè ens entenguem, així dit de pressa. La prova és que quan van a buscar el boig del xandall, qui baixa a protegir-lo és la mare. És la mare que demana que no se l'emportin. La mare és una dona. Sí, sí. Per tant, això ho fem entre tots i totes. No hi ha cultures que tractin millor les dones, sinó que hi ha cultures on homes i dones han arribat a punts d'entesa diferents. Però jo no faria una escala de millor o pitjor, perquè llavors tornem al problema de l'evolució que deies tu, no? De si hi ha gent més evolucionada o menys. No, això és estructural i és universal. François Héritier va acabar demostrant que aquesta jerarquia és universal i de moment permanent, de moment.
Un altre aspecte tremendament interessant i curiós i difícil és la rehabilitació. És a dir, algú que ha sigut capaç d'estar 2 anys violant dones o agredint-les bestialment, es pot rehabilitar?
És molt fàcil des de fora dir que la presó no rehabilita. I a més és un discurs molt progre que queda molt bé, no? Diu, és que la presó no serveix per res. A veure, la presó servirà per més coses o per menys coses, però sí que serveix per apartar el monstre durant un temps perquè no continuï delinquint. Ara bé, la rehabilitació sempre ens porta en aquell lloc que diuen que és millor prevenir que curar. És la pedagogia entre tots i totes, des que naixem fins que ens fem adults, la que evitarà en un futur la proliferació de casos com aquest. Un cop el cas ja s'ha donat, pensar en rehabilitar és una mica naïf, que pot passar, eh? Hi pot haver penediment, hi pot haver el que vulguis, contenció. Aquest, el Gregorio Cano, va demanar la castració química, no li van concedir, perquè es veu que no funciona en tots els casos. La rehabilitació és més un desig que un fet, en la majoria de casos.
Molt bé, el Gregorio Cano, des de que ha sortit al carrer, que sapiguem, no ha tornat a violar. Esperem que sigui així i que duri.
Oi tant.
Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folk i Adolf Beltrán. Cas d'avui, Mercè Folk. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio. This is the wasteland of all shadows. Till I
saw the sky.